Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Mosseguis, benvinguts a Mossega la poma. Aquesta setmana, a versió d'emergència, estem al senyor R. Què tal, Raül?
Què tal? Molt bé, molt bé. Tu?
En Raül Arribas i jo, en Marc Alí. En Tomàs Manzanares avui fa campana perquè ha portat la gorra a la tintoreria. Jo que havia... Avui no farem stream, jo que avui venia en Magnum Edition, però no... No, d'això, doncs estem en Raül i jo, dient, en Magma és una persona molt ocupada, a l'altre senyor R...
Algú ha de treballar, algú ha de treballar, algú ha d'aixecar el país.
Algú té que tirar endavant el país perquè nosaltres no ho haguem de tindre resolt. I tenim uns quants temes, tenim un protoguió, vale? Però com sap en Raül, el primer que hem de comentar és que a mi m'ha passat alguna cosa aquesta setmana i és essencial comentar-ho, Mossega la poma. Estàs d'acord, Raül?
Home, és que si no... De fet, això em recorda aquella època que feies l'Estic molt content.
Estic molt content,
sí. Sempre comences el programa, això. En el fons és el mateix, és l'evolució. Bueno,
és l'evolució, però és que avui no estic molt content. A veure, he tramitat el pla Moves 3.
I ui, què és això?
El pla Moves 3 són les subvencions, que bàsicament són calerons que dona la Unió Europea i que després l'Estat espanyol ho fica en una partida pressupostària que després les comunitats autònomes tenen que gestionar. I llavors doncs t'agafen i et fiquen doncs els ciutadans que decidim aprofitar això, doncs hem d'agafar i hem de tramitar-ho nosaltres.
Jo he parlat... Però què és? Ajudes a què?
Ajudes a la compra de vehicles. És el que va abans era el plan Renove.
Ah!
Clar, però si tu recordes, abans el plan Renove era una cosa que gestionava pràcticament el concessionari.
Sí, tu donaves el cotxe i et
feien el cotxe i el concessionari deia, doncs mira, tens un descompte de tal i està de nubes. Mm-hmm. Ara no, ara la cosa és molt més divertida perquè si tu vols aquest tipus de subvenció, és a dir, sí, tens la subvenció, la llei ho diu que d'això, però com va la implementació? La implementació és que el concessionari no fa res, de fet no pot fer res perquè la subvenció és nominal, l'has de sol·licitar tu, has de preparar tota la documentació, vale? Has de mirar-te una quantitat, o sigui, quan entres a la web de la Generalitat sobre això, hi ha una sessió de streaming gravat on hi ha dos funcionaris de la Generalitat donant, resolent preguntes i dura 1 hora i 30 minuts. O sigui, és dir, tranquils, tenim un vídeo on us ho expliquem tot i tens dos funcionaris, un tio i una tia, fotent el pal durant 30 minuts en la gravació. A més, és molt bo perquè estan contestant preguntes en una sala de chat a la que no tens accés i no pots veure, amb la qual no saps quina és la pregunta que ells contesten.
Això és molt divertit, això és molt divertit, fa molta gràcia.
És a dir, és el contingut ideal per tenir gravat. I després, bueno, coses especials. Llavors, coses molt divertides és que, a part de... Jo tinc dos amics...
Però un moment, pel que estàs explicant, jo aquí veig, o sigui, segur que això una gestoria t'ho fa. Per tant, aquí hi ha un negoci ocult.
Exacte.
Que no estem veient.
Exacte. Jo tinc dos amics que han tingut que fer-ho amb gestoria.
Clar, però si t'ho dic, o sigui, al final tot té una explicació.
Al final és dir, mira, jo per poder-m'ho agafar i poder-m'ho gestionar he estat 4 hores de feina. 4 hores de feina. De llegir-te el BOE, el diari de la Generalitat, el procediment...
I espera que no t'ho han aprovat encara, no?
No, encara no he acabat. O sigui, pensa una cosa, jo vaig fer una cosa semblant fa 3 anys, quan vaig sol·licitar un ajut que donaven a la compra d'una bateria per connectar les plaques fotovoltaiques, que tinc concedida des de l'octubre. O sigui, fa 3 anys ho vaig demanar, a l'octubre de l'any passat m'ho van concedir, però diu, ho tens concedit, però no diuen quan t'ho donen els diners.
És que ho vols tot. No, jo, no t'ho concedit.
És això, doncs, ostres, tu...
Alegre, t'estigues content, si t'ho han concedit. Què més vols?
Jo, fins que no vegi els diners, no d'això, o sigui, si no... aquest tipus de coses és bestial. Però a més, com funciona el procediment? Perquè el procediment és superguai, vale? Primer has de presentar quantitat industrial de documents. I quin és el procediment? Llavors, tu has d'anar a una pàgina del web de Generalitat, no t'identifiques, perquè ja a la zona aquella àrea privada et podries identificar i ja tindrien tota la teva informació, és a dir, només hauries d'afegir les coses. No, no, vas en una zona on no t'identifiques, has de descarregar-te un PDF que només pots obrir amb Acrobat. Només pots obrir amb Acrobat. I llavors tens que ficar tota la teva informació. Nom, cognoms, adreça, DNI, si estàs casat, si no sé què és, no sé quantos... Tota la informació possible que tu vulguis de llonces. Vale? I llavors després has de... A dintre, i llavors valides el PDF, dins del mateix PDF el valides, el graves i llavors has de pujar aquest PDF en la web. Quan puges aquest PDF en la web, el guai és que llavors et diuen, molt bé, et donem un número, un codi. Donen un codi. I llavors et diuen, en algun dels PowerPoints que hi ha posat, diuen la documentació, coses normals, que és l'únic que els hauries de donar, és coses com la factura de compra-venta o comprovants de transferències o comprovant del crèdit que has fet i tot això. Aquesta informació en algun dels PDFs et diu no, no, no ho has de ficar aquí, sinó que llavors, un cop has entregat això, has d'anar a una altra pàgina on has de tornar a obrir un, a descarregar-te un PDF i afegir la informació des dels PDFs número per número. Lo bo és que quan obres el següent PDF, el número que et dona, et demanen de registre per poder entrar no és el número que t'han donat quan has entrat al PDF anterior, que tens tu la còpia guardada del PDF en el teu, del rebut en el teu ordinador, sinó que allò sí que tens que entrar a la pàgina web de la Generalitat, entrar amb la signatura digital... I llavors allà et donen un tercer número, perquè te'n donen dos. Tu ja tens dos números...
Pot ser que el primer PDF sigui de la Generalitat i el segon de l'Estat?
No, no, els dos són de la Generalitat.
Ah, dic, perquè m'està recordant molt el típic tràmit que la Generalitat té com delegat, però després els diners només els té el govern central i llavors acabes d'haver fet com primer un lloc registrar-te,
no sé
després enviar les dades al primer
segon. No sé com
ho
tenen muntat internament la política interna, però el tema és dir... Allò que dius, et donen dos codis, tu obres, i llavors et diu, no, no, el codi que m'estàs donant no és el que toca. I llavors tu ja et tornes com a boig, truques al 112 o al 012, i llavors el 012 diu que per aquest tràmit específic ja hi ha 10 persones esperant, un dijous al dematí, vale? 10 persones esperant el 112 per aquest tràmit, perquè ningú sap més bé, mentre estàs a l'espera te'n dones compte de que has pogut entrar i hi ha un tercer codi, que aquest codi que no t'havien donat és el que necessites per entrar. El bo és com quan puges al següent PDF, en la web aquesta, les dades encara no m'està... Un dia després les dades encara no han sortit en la de llonces de tràmits. O sigui, a mi em sembla...
A veure, Marc, anem al Big Data. Quants diners pots aconseguir per aquest pla?
Ara ve el bo. Ara ve el bo. Per aquest pla, si no aixetaràs cotxes i comprant un cotxe elèctric, per si compres un híbrid enxufable et paguen menys, cobrant un cotxe elèctric et donen 4.500 euros, dels quals un 30 o un 40% els pagaràs d'IRPF, que ja t'ho diuen.
Vale. I quan et cobra el gestor per fer aquest tràmit?
El gestor no ho sé, jo no l'he demanat al gestor. A veure, el problema està, és que l'amic meu que ho ha fet amb el gestor, diu que el gestor es va estar 2 mesos per fer-ho. El gestor li va tardar 2 mesos.
Per això et dic, al final, si depèn de que hagis de
jo
cobrar...
Jo vaig
amb
un dematí,
pagar...
però a veure, o sigui, aquí a casa tenim 2 persones amb un doctorat i entre tots dos vam aconseguir fer-ho en un matí. Però dic, el gestor del meu amic va estar 2 mesos. Per poder-ho
bueno,
pujar.
Que no obrim el tema de les gestories i els gestors, sisplau. Que
clar,
no,
és que,
no vull que
la gestoria és que el problema... Jo he tingut empresa, he tingut una gestoria i m'ha passat alguna vegada que el gestor fa una cagada però la multa te la penges tu.
Sí, sí, sí.
A mi m'ha passat. Sí, sí. Dius, oh, és que el gestor... I et diuen a Hisenda, el gestor ha presentat d'allò però qui ha firmat ets tu i per tant... Jo, però...
Sí, sí, sí.
I
no
és el que hi ha.
No m'estiguis de la llengua perquè tela.
És el que hi ha. Però,
gestors, o sigui, gestors i administradors de finques.
Uf. Però a mi em molesta, o sigui, veure aquesta dificultat, aquests entrebancs que pràcticament són sistemàtics. O sigui, a veure, bàsicament jo entenc el que està passant. Aquí el que passa és que la gent d'Adobe té una eina de back-end per poder de gestió documental, que deu ser el que té que implementar l'administració per generar aquests workflows, i que tenen aquesta eina de backend que gestiona els workflows, que és d'Adobe, propietària, que alguna consultora els hi ha muntat, algun Indra o algun Everis o alguna penya d'aquestes, i bàsicament el tema és dir que li donin pel cul al ciutadà.
No, és això, és que... Hòstia, és que sembla que avui hagi vingut com aquí a anar matant col·lectius, em sap greu. Però és que quan has treballat amb l'administració a dins, que jo he estat a algun lloc... És que el nivell general, dic general, o sigui, que després ningú vingui, no, jo conec, o jo ho soc i jo soc molt competent, ja ho sé, i també jo m'he trobat gent competent, però el nivell general és molt mediocre, perquè és un sistema que, tal com està muntat, amb tot el sistema de les places públiques, el tema que no puguin fer fora, bueno, aquí també hem parlat amb educació algunes vegades, és un sistema que no fomenta per res fer bé la teva feina. O preocupar-te, o intentar fer-ho millor. Llavors, no sé que sigui algú, com per exemple amb els mestres també ho saps, Marc, o sigui, tu t'ho prens molt en sèrio, però hi ha gent que simplement compleix l'expedient. Llavors els hi ve el que dius tu, qualsevol consultora, els hi ve qualsevol cosa d'aquestes, i és gent, ja, si no entro en tots els llocs que estan ocupats per peatges polítics, perquè a segons quins departaments o ministeris està arrebentada gent que té una plaça allà per sempre, perquè en el seu dia ha entrat, perquè era del partit fulanito, mengadino, i està copadíssim. I és gent,
jo tinc una, tinc una amiga que estava directora en un CRP i quan havia de renovar, de cop i volta va aparèixer una persona que no havia estat vinculada mai al tema, però que resulta que estava vinculada al partit de torn i ha tancat. Però en aquest cas...
Però vull dir, llavors s'ajunta entre que les consultores són com són i que la gent que està dins, en general... és que no té ni punyetera idea del que fa. És que és gent molt mediocre. I no, llavors que han muntat aquests sistemes...
Mira, Raül, saps què és el que passa?
No, però
un momentet. Jo en aquest cas dic... Jo és que com que hi treballo, vale? Tinc una versió lleugerament... una visió lleugerament diferent. O sigui, no et negaré que hi ha persones a l'administració tant en llocs docents com en llocs administratius, doncs que...
Ja, qualsevol lloc.
Doncs que, el nivell no sigui suficient o l'interès no sigui suficient. Però el que jo sí que he vist molt, i havent dirigit instituts universitaris i portant allò, doncs els meus 23 anys des de dins i havent treballat amb molta gent, el problema més que de gent, i d'interès de la gent, perquè, o sigui, en general, la gent amb què jo em relaciono quan estic, per exemple, a l'UPC, és gent molt motivada, amb moltes ganes de fer coses. El problema és que sistèmicament, tal com està muntat tot, estem en un sistema que posa molts entrebancs a fer coses. Molts entrebancs a fer coses. I crec que la dinàmica és la següent. Per exemple, hem parlat de és a dir, tu, per exemple, tu tens una universitat que es gestiona, la gestiona al final qui mana és un rector que és escollit per estudiants, per personal administratiu i per personal d'allò. Llavors, el problema està que quan ve un rector, ve a fer coses. I normalment el que fan és que afegeixen coses. Afegeixen normatives, aquí ha sortit un símbol d'aquests, afegeixen normatives, afegeixen plans, fan coses. Perquè és sexy, anem a fer un nou programa, anem a muntar una cosa nova, anem a muntar un nou procediment. Llavors, això és molt sexy, afegir una cosa nova. El que no és sexy és dir, anem a endreçar les coses. Aquí hi ha quatre processos que són irrelevants i que s'han de treure i s'han de tornar d'això. Això no li agrada a ningú.
Sí, però a banda... Sí, ja, per això dic, però que tal com està muntant el sistema és que no t'incentiva a fer això. Si tot, ja no dic el que ve de fora un director que pot estar 4 anys i marxar. Jo parlo la gent que està allà en plaça per sempre. Perquè al final, si tu vols entrar a això, et fiques en un fullon. I què hi treus tu?
No, exacte.
Jo entenc que la gent entra motivada i ho fa una vegada, ho fa dues, i a la tercera deu pensar, però si estic rodejat de gent... Que, sí, saps? Sí, al final,
no,
i acaba
no,
sent
no
un mes.
Jo en aquest cas...
Jo he treballat en alguns departaments de la Generalitat i era molt així,
no,
eh?
No, però quan treballes, el problema és... mira, et posaré un exemple amb cotxes elèctrics, vale? Si tu vas amb un cotxe amb canvi de marxes manual, embrague, pedal i freno i tot això, vas a 20 per hora i t'acostes a un pessebre, vale? I veus que hi ha algú que potser vol atravessar o no. Per tu aturar-te, vale, has de veure molt clar que aquesta persona s'ha d'aturar i tu tens com un incentiu a no aturar-te i és que hi haurà una càrrega de feina per tu com a conductor de frenar, embragar, treure marxa, esperar que aquesta persona marxi, tornar a embragar, posar primera, embragar, engegar, canviar de marxa. És a dir, hi ha tota una feina que tu has de fer aturant-te amb un pessebre. Tu vas amb un cotxe elèctric, que és pedal, És que si portes el... vas amb l'espedal, que no tens ni... No has ni de frenar, aixeques el peu, el cotxe s'atura, passa la persona, apretes el peu, el cotxe tira. La quantitat de feina que has de fer per poder agafar i fer la gentilesa o la teva obligació ciutadana, que és deixar passar aquesta persona, el teu esforç és molt més petit. Vale? Llavors, si tu estàs en una administració, estàs en un negociat, estàs avaluant, estàs fent el que sigui, estàs fent la teva feina, i tu, perquè passin coses, tens que treballar en processos molt macarrònics, molt complexos, que són excessivament complicats com a processos, que són excessivament complicats com a mecanismes d'entrada de dades, que la informàtica, que el que ha passat de vegades és que s'ha utilitzat la automatització que porta la informàtica per poder agafar... O sigui, s'ha automatitzat una cosa, però llavors, com que aquesta cosa està automatitzada, s'ha fet innecessàriament complexa. Per exemple, un dels meus casos preferits és la forma en què hi ha processos que abans eren manuals, però que més o menys funcionaven, però ara explicar-los són absolutament kafkians de totes les coses que s'han de fer. Per exemple, el treball de final de grau a la universitat ara és increïble, la de coses que s'han de fotre per entregar un treball de final de grau. Però funciona perquè hi ha un sistema de gestió workflow que ho facilita informàticament. En aquest cas, és dir, en comptes de respectar la simplicitat del procés i aprofitar que tens una mica d'informàtica, és dir, aprofitem la informàtica com a excusa per complicar el procés, per introduir coses que a nosaltres ens sembla que són importants. I cada administració que ve darrere t'afegeix un pla addicional.
Jo no em referia tant a això, eh? Jo em referia més a... Posaré alguns casos molt concrets, però sense tampoc entrar molt detalls, perquè et dic que no vull. Departament de Salut, vale? El projecte d'història clínica compartida o el de recepta electrònica va sortir molts anys després del que havia d'haver sortit.
Segur.
Però no, però si no t'estic parlant mesos, setmanes, anys.
Sí.
Quan... I jo ja m'imaginava. Un temps de la meva vida laboral vaig conèixer allò per dins. Ja va haver-hi... Sí, hi havia... De fet, quan jo ho vaig conèixer, ja anaven anys, encara no havien sortit i ja anàvem anys tard. Vale? Zero repercussions.
Zero. Clar, però fixa't una cosa.
Clar, però
fixa't una cosa. Una cosa com
moment,
aquesta
Marc,
cosa...
Però això em refereixo que no hi ha incentivació a fer-ho bé. Perquè no passava res. I, de fet, quan parlaves amb segons quina gent que sí que tenia més ganes, a la que tenies una mica de confiança per un cafè, sempre arriba al punt de, no, és que fulanito és un peatge de no sé qui, manganito és un peatge de no sé quan, i estaven... I ja no és perquè... O sigui, no ho eren llavors, ho havien sigut. És que potser portaven al lloc anys i seguirien allà per sempre. Però per això dic que és un problema perquè no passa res. I amb això, com que dius tu, la complexitat dels processos és pel mateix. No hi ha ningú... Com que al final els diners són públics i els càrrecs pues, són vitalicis, no passa res. Jo per això a vegades, saps que em cabreixo amb aquestes coses, perquè el despilfarrament que es fa simplement perquè no hi ha cap mecanisme com per exigir un mínim, o sigui, a mi m'encanta que hi hagi serveis públics, i al revés, jo faria, hi ha moltes coses privades que no sé si les expropiaria o no, però em quedaria a prop, vale? Ja ho saps. Però el que no pot ser és que el públic es gestioni com si els diners caiguessin dels arbres i com si la gent tingués un dret natural a la posició que
però
té de feina.
Pensa una cosa, no només és això, però fixa-t'hi, el mateix argument...
Ja sé que és més complex,
però,
eh?
No, però fixa-t'hi, per exemple, aquest mateix argument de dir lo públic, com que és lo públic, causa que internament es posin moltíssimes auditories internes, vale, per assegurar que lo públic es gestioni bé.
Però a mi això em sembla bé, però
aquestes,
no passa res.
Però
és ridícul perquè no hi ha conseqüències.
Però aquests processos d'auditoria interna que de vegades normalment surten perquè algú alguna vegada ha fet alguna cosa o algú alguna vegada li ha semblat que ha passat alguna cosa, de cop i volta apareixen, diguéssim, com uns elements de fregament en el sistema. Clar. Però aquests elements de fregament en el sistema fa que faci falta molta energia que passin les coses... I la gent no es passa i la gent no es frena en els peatges, m'explico? Llavors, tu vols, ostres, això, ui, és que perquè això passi, tenim que perquè tu puguis ficar aquest projecte endavant, hem de moure totes aquestes pedres que no
ui,
es poden moure perquè
en la meva experiència, això no ho causen no provoquen les auditories o els mecanismes de control, això provoquen que hi ha molta gent i moltes àrees que han de justificar la seva feina. I que llavors, per un procés, si ha de passar per 7 passes, el que dius tu arribes un moment en què tu el pots automatitzar i el pots fer més eficient, però això implica que les 7 passes potser només te'n faran falta 4. I jo això sí que també ho he vist, com de cop i volta llavors apareixen 1.000 traves perquè dius, perquè no, això ha de passar per aquesta àrea perquè ha passat sempre. I llavors acaben
amb... Ha passat sempre i perquè hi ha, i perquè hi ha un centre de poder.
Zombis,
i perquè, clar, i perquè amb, també el problema és que zombis, com més gran és una organització, com més gran, clar, és una organització...
I més pasta manega.
Els elements de poder tenen una inèrcia de mantenir-se i no es pot innovar i no es pot optimitzar segons quines coses perquè això té que passar per aquí. Clar,
llavors informatitzes un procés que no va. I et trobes pues, com tu, que acabes de fer tres PDF o dos PDFs, tres codis i no sé què, perquè està passant per àrees diferents, perquè això segurament aquest tipus de... inicialment pues, hi havia algú que anava amb el paper d'una taula a una altra.
Sí.
Sense conèixer el detall d'aquest procés. Eh?
Però no, és i que... jo estic convençut que aquests PDFs, si no estan immediatament en la meva àrea personal, és perquè aquests PDFs llavors algú els tindrà que carregar manualment en el back office.
Clar.
I els revisaran. I els revisaran. Hi haurà una revisió. Ja ho entenc. Però tampoc se m'ha comunicat. És a dir, no, tu has de fer això, tu has de fer això, tu has de fer això. No hi ha una descripció del procés, hi ha una llista de coses. I enmig dels documents que jo tinc que presentar em donen la imatge corporativa i els logos per si jo tinc que posar un carregador al carrer, poder posar el logo del Plan Moves pel mig i coses enmig que dius, no em són rellevants. O sigui, a mi m'estan agafant i m'estan fent anar pel mateix procés de si estigués agafant, ficant un carregador, que estigués ficant un carregador de 150 quilowatts al carrer, amb un Mercadona, És a dir, no hi ha una visió de dir, escolta, a veure, no hi ha una atenció al ciutadà. Llavors, quan hi ha alguna cosa, que sí que hi ha una dependència política, perquè hi ha un rèdit polític darrere d'això, llavors ja es preocupen de que tot estigui ben endreçat.
Però és que ni això, perquè el Fons Next Generation que va donar a Europa, a Espanya, al final, realment, ha acabat arribant poquíssim a les empreses.
És que això són Next Generations.
Ah, ja, doncs mira, doncs, i el poc
és que no hi ha collons d'executar-ho. No hi ha collons d'executar-ho.
Que ni tan sols, és que no en saben més. O sigui, no és una qüestió, perquè si no ja ho haguéssim fet de manera que haguéssim donat el 100% i s'hagués quedat tot. Això que deies tu. Indra, Accenture, Everest...
Mira, jo tinc una teoria malvada.
Però és que ni això són capaços de fer.
Jo tinc una teoria malvada. O sigui, tanta incompetència com el fem, el tema aquest dels diners de les bateries i de les plaques fotovoltaiques que no s'estan donant, dels Next Generations, que estan licitats, que estan autoritzats i que no s'han pagat, jo estic convençut que això és perquè aquests diners estan a tresoreria i financerament és molt interessant mantenir aquests diners i retrasar l'entrega al ciutadà.
Perquè,
escolta una cosa, si jo tinc uns diners...
Ludo, que no es té el govern d'Espanya, que els Next Generation els paga, si no estic equivocat, directament a Europa. És que és tan ridícul com que al mateix govern li interessa que es doni el 100%, encara que sigui a Jamones los Juanes, perquè si no ho dona... el diner no arriba al país. És que és tan ridícul com això. I
jo crec que també hi ha, i aquí també hi ha gent enmig del procés que també té com reticència que algú rebi una subvenció. I en aquest cas, el problema està que és, què passa? Que són un tipus de fons que, diguem-ho clarament, arriben a gent de classe mitja alta. Per què? Perquè clar, és gent o que pot posar-se plaques o que es comprarà un cotxe elèctric.
Bueno, i, no, tant, i gent, hòstia, Next Generation, comprat... dels Next Generation, la gran majoria estan pensats per empreses, tal com es va redactar a Espanya, perquè això cada país ho ha redactat com ha volgut, estan pensats perquè se'ls enduguin les grans empreses de l'IBEX.
Bueno, tota la vida. Aquests sí que es licitem.
Però és que ni això són capaços de fer, perquè és que és el que diuen, fet tan malament que és que fins i tot ells els hi costa.
És, bueno, doncs aquest era el rant d'això, però quan ho vius com a ciutadà, hòstia, tu ho dius... No, jo crec que estic en el top 1%, diguéssim, de competències digitals i a més, com que he demanat tot tipus, o sigui, durant tota la meva vida he tingut que passar avaluacions administratives de tot tipus. He fet oposicions, he fet tot tipus de coses. Per tant, entenc que la meva competència de gestionar temes administratius és més alta de la que a mi m'agradaria i que estic en el top 1% de la societat. Quan a mi em costa tant, és dir, hòstia puta... O sigui, és que només que sigui una mica menys competent.
De fet, potser el teu procés té un flac perquè els estranya. Saps? En plan, ui, per què aquest...
Com és que aquest tio s'ho sap fer sol?
Per què ho ha fet bé? Per què ho ha fet bé?
Com que ho està fotent bé aquest tio, eh? És potser... És un misteri. És un misteri. Però, bueno, escolta, jo crec que del que hem de parlar... avui passem de falques, eh? O sigui, jo crec que... Li diem a en Magma que posi una falca aquí?
Sí, fem un minutet de silenci, no? I que el fa, que la posi.
Posi una falca, ja està.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, Raül, escolta, han posat una falca, no sabem quina és, no sabem en quin moment estem, però el que sí que
tenim... La marxa imperial.
Hem de posar la marxa imperial perquè tenim nova premiere d'una sèrie de Star Wars. Sembla una sèrie que està ben feta. O sigui, la producció, evidentment, és, els efectes especials són estel·lars. Està claríssim que estan utilitzant la tecnologia aquesta de la càmera.
Pues, sé que és caríssima, però és... Com ho diria, ja, per entrar en aquest punt, Potser és la sèrie de Star Wars, darrerament, que em fa més sensació de sèrie de televisió al veure-la. Perquè les altres, a nivell de producció, era cinema, pràcticament. O sense
sí, pràcticament. Mandalorian i el Boba Fett eren cinema, i la d'Ashoka també.
I Andor. La d'Obi-Wan també. Vull dir, i aquesta... Tinc més sensació, o sigui, no diré cartopedra, perquè no és cartopedra, no, tampoc ens passem, però sí una mica aquella sensació de que és tele. I llavors, després vaig llegir...
O potser estem pujant nosaltres els nostres estàndards.
O sigui, però les altres sèries són de fa no res. O sigui, tampoc
sí,
fa,
però igual ens estem d'allò, però sí que hi ha una miqueta de... el ritme, la forma que estan estructurats els planos i les escenes...
No dic com algun negatiu, però després sí que he llegit que és la sèrie més cara que han fet, i és com, un moment, saps? Llavors, aquí hi ha alguna cosa que a mi se m'està escapant.
Dius, què ha passat? El vestuari dels Jedi sembla tret d'un vestuari de Star Trek reciclat.
Sí, és tot una mica, és el conjunt. No sabria dir res, fins i tot encara bé els actors, les actuacions, no sé, el que deies tu del ritme... No ho sé. És una cosa meva, però sí que tinc la sensació de que estic veient una sèrie, i fins ara amb les coses de Star Wars, independentment de que després del guió i després el que és l'argument m'agradés més o menys, que
potser és la forma d'estar rodat.
Que m'han agradat més i altres menys.
Potser és la forma d'estar rodats, planos més llargs, de duració més llarga. Potser la duració dels planos...
Molt tancat de tot, no sé, com poca sensació de meravella, saps? De grandiositat.
I a la que obren els espais, llavors la caguen, perquè és que, a veure... Com tu saps, jo...
Anem a dir una cosa. És fàcil que se'ns escapi algun spoiler dels dos primers capítols, que són els que hem vist. Hem vist només dos.
Jo no he acabat el primer, o sigui que no puc fer spoilers. No he acabat el primer, però a veure... Com tu saps, jo sóc amic d'en Manel Moreno i en Jordi José, que amb en Miquel Barceló portaven el curs de l'UPC i un MOOC que tenim, que és que vaig ajudar-los a muntar, que és Física i Ciència Ficció, en el que agafen i estudien física i el tractament, s'estudien temes de física i química i tal a través de la ciència ficció. Llavors, per exemple, un dels casos químics és King Kong és possible, perquè no pot existir un goril·la com King Kong? Doncs que segurament l'estructura d'un goril·la tan gran no pot existir. Coses
tot així. I que jo estic molt a favor de suspendre la credibilitat. O sigui, a mi, que un producte de ficció m'expliqui les seves normes totalment inventades i falses, per exemple, la força de Star Wars. A mi me l'expliques, una estructura, me la crec, pelante. Vull dir, el que sí que em fot és que després te la vagis com reinventant i canviant-li coses.
Els midi-clorianos.
Sí,
els midi-clorianos ens va tocar els collons a tots. O sigui,
o de cada cop i volta, jo què sé, a l'hiperespai, a Star Wars funciona d'una manera, no? Sempre funciona d'una manera. Al final, els viatges no són instantanis, són molt ràpids, però no són instantanis.
No.
Darrerament, i aquesta sèrie té un exemple, quan li interessa al guionista Mandrós, una teleportació és pim-pam, i ja està a l'altra banda, però a l'altra banda vull dir que ja ha arribat al planeta, ha aterrat i gairebé està sortint per la porta, saps? D'una escena...
Tu recordes de Babylon 5? Que en una convenció de Babylon 5 li van preguntar en el productor de Babylon 5, algú li va preguntar exactament a quina velocitat anaven les naus del Centauri, i ell va dir, van a la velocitat del guió.
Però
en aquest cas és Babylon 5 i no necessites...
Jo de Babylon 5, de fet, em va encantar perquè la recordo una sèrie supercoherent amb si mateixa.
Sí.
De fet,
sí.
Hi ha capítols a la tercera, quarta o cinquena temporada que fan... que són com, de fet, me'n recordo alguna especial, que veus com coses que van passar la primera i te n'adones que quan van fer el capítol de la primera ja sabien el que passaria
ja estava endreçat.
I és tot, o sigui, t'explota el cap.
Sí. Sobretot les coses, les coses que passen al futur i d'això. Sí.
Clar, llavors, jo amb el tema de... Jo no entraré a discutir si el viatge del planeta ha durat 3 dies o una setmana i mitja, ¿vale? Però no pot ser instantani. No pot estar passant una cosa, llavors fulanito avisa l'altre i fan pum, pum, pum i estoy aquí. I això em sembla de guionista molt mandrós. És com quan la del Senyor dels Anells, la sèrie d'Amazon de l'any passat...
Que amenacen que... amb continuar, eh? Amenacen amb continuar, tranquil, sí, no, al final d'agost i tornen.
Però vull dir, hi ha un moment que me'n recordo perquè és que em va explotar el cap. Hi ha una batalla a punt de passar a Mordor, ¿vale? I a més, o sigui, insisteixo, això no em ratlla perquè jo em conegui el mapa de la Terra Mitjana. És que la sèrie te l'ensenyen al mapa, ¿vale?
Sí.
Si no, no l'ensenyes.
I a més, et van donar la impressió de que uns estan en un lloc i de cop i volta, pam. És dir...
Correcte. I hi ha un moment que a Númenor diuen, no, no, sabem, no em preguntis per què, no me'n recordo, que hi haurà aquesta batalla a Mordor ara mateix, ¿vale? Anem-hi. I apareixen a la batalla cavalcant, o sigui, just quan comença la batalla, dius... I dius, un moment, o sigui, estaves a Númenor. M'esportes tota una temporada ensenyant-me un mapa en què em diu que està...
És com el de la primera temporada, no sé si la primera o la segona temporada de Witcher, vale? que bàsicament et sembla que hi han dos storylines i al final te'n dones compte que són dues storylines que estan decalades 20 anys o 30 anys.
Exacte. Sí.
Però te'n dones compte, t'ho junten i t'ho justifiquen. Aquí no, aquí... Tu menges i...
Perquè aquí no ho està. Llavors, pues, això, són, pues, això, en aquesta sèrie en concret, en el de l'Acolyte, això em va passar, eh? Però... No
jo
sé,
encara això no ho he vist, però jo, a veure, el que meravellós, en el d'allò de ciència física i ciència ficció, és dir, a veure, una cosa és dir, el que no pot ser, és, tu pots agafar i dir, escolta, mira, hi ha viatge més enllà del de Llonses, més ràpid que la llum, molt bé, d'acord. Per exemple, els Star Trek tenen tot una escala de warp, eh? I la van recalculant en funció de la temporada, de la subsèrie que toca i una sèrie de coses, i intenten ser coherents amb si mateixos.
Sí.
No sempre ho aconsegueixen, vale? O el fet que les espases làser tinguin una emissora i no un receptor, coses d'aquest estil.
Sí, no, però és això, si funcionen així, no?
Funcionen així, cap problema, eh? I de cop i volta en el Mandalorian es treuen el metall aquell al Beskar, que resulta que pots agafar i pots fer esgrima contra espases làser amb el Beskar. Pues,
sí, que fantàstic. No m'agrada, però s'ha de dir que no ve de Mandalorian, que això ve de Rebels. Però,
ve de Rebels.
No m'agrada, però com a mínim venia d'un lore antic de la sèrie.
Bueno, al final ve del lore d'en Dave Filoni, que sort en tenim d'ell. Estem en mans
amb totes les coses,
molt millor
estar
en mans del Dave Filoni que no està del J.J. Abrams. O sigui, està
home, indiscutiblement.
Aquí, que ja diem, jo soc dels propositors, s'ha de treure la tercera trilogia del cànon, però diem, dius que això serà difícil perquè... Bueno, perquè...
Bé, al meu cap no hi són, em sap molt greu, però vull dir, és una cosa inconscient, no ho dic per fer la gràcia.
Jo soc de tot el lore del Dave Filoni em sembla molt més interessant i molt més ben preparat que...
Sí, i això del cànon, ja et dic, al final, com que, jo què sé, crec que m'he llegit mínim tres continuacions del que són les pel·lis clàssiques, que són els còmics de Dark Horse, començant pel Dark Empire, els llibres del Head to the Empire i les continuacions...
La Tregua de Bakura, el Príncipe Xizor...
I les pel·lis... llavors, és com, per mi és com si fossin tres What Ifs, o sigui, són tres Elsewhere, no és, sí. És com fanfiction, o sigui, és gent que, doncs mira, entre ells JJ ha decidit continuar això, però...
Ha continuat això de la seva manera, però clar, li han donat accés a la Carrie Fisher en el Mark Hamill i en Harrison Ford.
Quan fas còmics també es pot dibuixar, els còmics de Dark Empire, el protagonista era el Luke Skywalker, i a més dibuixat
sí, però
bé, tingut, o sigui,
però has tingut els actors i...
Sí, però allà també segur que van demanar permís, perquè la cara del Mark Hamill és la seva, vull dir que no...
Sí,
que
no, bueno...
Allà tot el pack...
En el Mandalorian hi va, i és ell. O sigui,
I és, sí. Però per això dic que...
I està on set. Però,
que al final aquestes coses del cànon pues, em preocupen menys perquè crec que la mateixa Disney l'està oblidant una mica. Filoni està passant bastant olímpicament d'aquest tema.
Però llavors, una cosa és dir, una cosa que tu en la teva ficció tu incorpores, diguéssim, un element de realisme màgic, vale? Com són les espases làsers, la força o el viatge més llarg de la velocitat del llum o els transportadors de Star Trek. Em sembla molt bé. Però... Hi ha coses...
Però no, espera, has tocat un tema delicat, eh?
Es vegin els rajos làser a l'espai. Que es vegin. Tu saps que un raig làser... Que, però un raig làser el veus a un concert perquè estan tirant anhídrid carbònic contínuament
ja
i el
sé.
Veus gràcies a que
no
estan tirant
i no explota, ja ho sabem, però
no
bueno,
el soroll, sigut així. El soroll allò és que a més que facin soroll, el piu-piu, o sigui, el piu-piu, i com sona, i com perceps el so, no, és, no sé com
sí,
fiquen els
dic,
micròfons.
Per mi això entra dintre de la suspensió de la credulitat.
Suspensió de la credulitat, d'acord, però per on no passarem?
M'ho van ensenyar la primera pel·li i m'ho crec.
Vale.
Ja està.
Però llavors ja hi ha una cosa que és del nivell com fer una cavalcada de cavalleria a dalt d'un destructor estel·lar, vale, que passen a la novena pel·lícula, que dius com han tingut collons de fer això? És una cavalcada de cavalleria, una càrrega de cavalleria a dalt d'un destructor estel·lar. On és vist això? En aquesta de Acolyte, al quart d'hora de sèrie, que és que no porta... Acaben de sortir les lletres Hi ha una escena inicial on passen coses, vale? Surten les lletres i surt una de les protagonistes, o que sembla que serà la protagonista, i està en el, amb un vestit d'aquests d'un EUV.
Està a l'espai, fora del casc d'una nau espacial.
Hi ha una cosa estranya que comença a treure xispes i comença a sortir fum i foc a l'espai, i ella ho apaga amb un extintor.
Sí, ja, i això però ja és dir... El foc, l'extintor... Però és el que et dic de guionista mandrós, que és el meu paro a aquesta
no
sèrie d'acció
no,
tremesa.
Ja, o sigui, no pot ser.
És de guionista,
o sigui,
és molt mandrós. Ja, però perquè tu vols crear aquella situació, no? Per començar, no té cap sentit que hi hagi dues persones
que,
a fora
que
carregui, del cas...
O sigui, estan fent coses, estan soldant. Mira que Star Trek han agafat i han fet escenes de personatges fent coses a l'espai i arreglant coses. O, a veure, o d'Expans.
Però perquè Star Trek no hi ha tants robots, potser fins a Discovery això, eh?
Bueno, sí.
Però a Star Wars de sempre això han fet els robots. De fet, a la mateixa sèrie algú devia dir, però això no quadra. I s'inventen com una excusa que verbalitzen, te l'expliquen a tu com a espectador.
Sí,
de,
sí.
Ostres, per què estàs fent aquesta feina que la podria fer un droide? I l'altre diu així com, bueno, d'alguna manera m'he de guanyar la vida. Però és que no té cap sentit que el propietari de la nau tingui a dues persones per sortir a l'espai.
És de guionista mandros, però llavors, sí. És dir, quan tu tens una sèrie com d'Expans on has agafat i has vist quantitat de gent fent coses a l'espai que tenen sentit i que almenys són coherents, no, que són coherents, de cop i volta tens,
però és el que et dic, per això
un
aquesta
extintor
sèrie...
a l'espai. Dic, hòstia, fes-ho un sifon almenys.
Però per això et dic que aquesta sèrie em dona molt sensació de televisió, per coses com aquesta, per coses de, com si tingués el pressupost baix, i és tot el contrari. Però també els actors, o sigui, el noi que fa de Jedi jove és ridícul.
El tio
el personatge...
El coreà?
No, aquell és el mestre. El que acaba de ser mestre 10 minuts abans de començar la pel·li.
Aquell tio sembla que acabi de sortir d'un club de pàdel
Però és que el personatge en si és ridícul i jo vull pensar que l'actor deu ser més bo. Llavors, és tot que... O sigui, és perquè li fan fer coses que
una
no tenen...
Una actuació que no té cap sentit. El fiquen en un paper que no acaba, però a part, després que s'han agafat, el han ficat com a mestre Jedi en l'actor del Juego del Calamar.
Sí.
Que suposo que és per guanyar-se audiència més jove i per capturar audiències coreanes.
A mi això em sembla bé, eh? I de moment,
el que l'he vist no m'ha semblat que actués malament.
És que t'anava a dir, és que crec que la sèrie s'aguanta per ell i per la noia que fa de protagonista, la que deies tu que estava apagant el foc a l'espai.
Però, hòstia, però és que estem parlant d'educació on estem i de cop i volta a la televisió et foten el d'allò i dius, hòstia...
No, ja et dic, és el problema que li veig jo a la sèrie, que la veig tota ella com de cartró pedra, sent una sèrie caríssima, i això que només hem vist dos capítols, o sigui, quan comencin com a intentar tancar trames o fer-la més elaborada, és que a banda és super tòpica, o sigui, diré algun spoiler, però de bo que són spoilers de la primera mitja hora, eh? O sigui, perquè els capítols són curts, i si no els voleu escoltar, no els escolteu. És que la trama de no, és que pensen que sóc jo, perquè és la meva bessona, que tothom pensava que està morta i resulta que està viva i ara està perseguint a quatre mestres jedis que estaven allà i no saben que està viva, és el que et dic de la coherència interna. A mi això és el que em toca la pera. O sigui, hi ha dos nenes, hi ha un accident, quatre mestres jedis, com a mínim un d'ells del copón, perquè el protagonista aquest que dius tu, o sigui, t'ensenyen com li costa molt que des de Coruscant el deixin anar a investigar, perquè diuen literalment que la seva feina i la seva missió dintre del Temple Jedi és vital, si es suposa que és un tio del copón.
Com un Mace Windu.
Exacte, si fos un arreplegat, doncs li haguessin dit, pues mira, marxa, saps? Però pues aquest i tres més, que anem a suposar que són d'un nivell semblant, de cop i volta aquelles dues nenes, ells no saben que l'altra estava viva. I l'altra que està viva
no
també pensava que l'altra està... És que per això et dic, és el que em toca la pera, perquè són coses de dir, mira, doncs anem a fer això, i ai, com és que els jedis no ho saben? No ho saben. Per això dic que és com tot de molta mandra i molt, molt cutre en entre bambalines, eh? És tot molt cutre, perquè és com intentar avançar la història, però perquè sí, és el que m'ha estat, i amb dos capítols només m'està traient, perquè és que ja, perquè m'imagino el que vindrà després. Perquè
serà tot a cop de marxa. I després ja el primer combat, com perd la persona que perd, dius, no té ni cap ni peus, o sigui, no té ni cap ni peus.
O sigui, està guanyant el combat tota l'escena amb la xorra, és que això sí que són els tres primers minuts de la
sèrie. Sí, amb la xorra.
Tot el combat està ganant amb la xorra, i de cop i volta perd d'una manera que dius, però, o sigui, perdó, dir, paraula, fill de puta.
De dir, o sigui, home, no, has tirat un dau de 100 i t'ha sortit un 1.
El guionista dius, hòstia, currat una mica. O sigui, és que és ridícul el que m'estàs fent. És que és...
Sí,
no... dic, que és tot. O fes que el combat sigui més igualat.
Però sí, és que no o al principi el combat el fas més igualat, però és que és en plan de dir, va, escolta, és...
Sí, és perquè ens recordem, cosa que a mi em va semblar com un guinyo, potser sóc jo. És com quan Neo, a Matrix, ja és conscient de qui és i s'enfronta contra la Jane Smith gairebé, bueno, amb una, literalment amb una mà a l'esquerra.
Amb una mà així, pam, 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 pam. I...
Pues a mi, que aquell personatge a The Acolyte sí, ho fes sí. també així, crec que és un guinyo a Matrix i això em va molar. Però clar, just després el desenllaç és de l'altra manera i dius, un moment, m'estarà ensenyant que és Neo. Saps? Que ja està veient a la Jane Smith amb zeros i uns.
I no he vist més, però, a veure, carregar, o sigui, desaprofitar aquesta actriu d'aquesta manera...
Ja, està tots els pòsters. Jo només puc dir que en dos capítols no ha tornat a sortir.
Ja. Jo vaig flipar també. Està a tots els pòsters, està a tots els tràilers i em sembla que surt més en els tràilers que en la pel·lícula, en la sèrie. Dius,
jo també
home, no et pots carregar.
Bastant. No sé, potser sortirà d'alguna manera, no ho sé, però sí, jo vaig flipar bastant.
No sé, és que els nanos m'ho preguntaven, però escolta, no sortirà més, dic, potser fem un flashback i el petit papa, què és un flashback? Dic, no, dius, és molt complicat això, o sigui...
Sí, sí.
Jo en aquest cas, al veure-ho de l'extintor, em vaig quedar dient, no ho acabo, és més fort que jo, o sigui, és... Perquè jo estic d'acord, jo sóc el que sempre he parlat aquí a Museu del Pomo de la suspensió de la incredulitat. És a dir,
sí.
Anem a disfrutar, ens ho traguem tot. A mi el que em passa és que...
Però amb coherència interna. Jo és el que demano. Sí, si tu em dius això, que Star Wars ja hi per espai, o que Star Trek hi ha teletransportador, que per cert és una màquina de matar, Star Trek és una sèrie de terror camuflada, cada capítol
sí,
està un
els maten i els ressusciten.
Però aquest és un altre tema.
No. A més, hi ha un altre clon.
No en ressusciten, neix un clon. És un assassinat i una clonació. Però així no vull entrar en aquest...
No passa res. És una sèrie de terror que a vegades hi ha un transport. Però, a més a més, ja sabem que, a més, pots agafar i duplicar les persones, com passa amb en Riker.
Per això t'ho dic, que et maten i fan un clon, perquè si no podries fer això.
Sí, però des de que a la nova generació, segueix la cinquena temporada, treuen el clon d'en Riker, que torna com a tinent i llavors i passen les coses que passen, però bueno, si no l'heu vist, escolta, és el que hi ha,
Per això dic, que jo la suspensió de la incredulitat, o sigui, la porto superbé, cap problema, de fet, o sigui, és una cosa que m'agrada perquè és una manera de que algú et pugui proposar idees noves que t'obrin la ment. Per això m'agrada tant la fantasia i la ciència-ficció, perquè al final tu dius, mira, doncs, tu m'expliques això?
I es poden tractar coses que d'una altra manera no podries tractar.
Que tu em dius quins són els renuncis que jo he de fer de bon inici, o me'ls van explicant, jo te'ls compro tots i així tu em pots explicar la història que em vols explicar.
Exacte.
Però després m'ho vagis canviant. Però això, si Star Trek ja teletransport, el que no pot ser és que després del capítol que tu no vols funcioni d'una altra manera. O que, saps? Coses així. Imagina't, quan a l'original els Klingons...
Si en Goku pot ressuscitar, també pot ressuscitar en cèl·lula, i ja està, i punt.
Exacte, bueno, coses així, per això t'ho dic, que al final és, no sé, i a mi amb aquesta sèrie, com alguna altra última Star Wars que també està passant, o de Marvel, crec que s'ho salta una mica a la torera perquè van molt més a l'efectisme. Van com, al final l'argument és com de moment guai i cool a moment guai i cool, i com la transició d'un moment a l'altre és pues, o a base de casualitats o de sense sentits, que a vegades no són molt grans, però és com que no té... Que es veu
sí,
una mica el
capró.
Que t'estan preparant per la següent escena guai.
Entenen, perquè jo, per exemple, quan miro, per exemple, les pel·lícules dels Avengers, m'agraden molt més les escenes on estan ells discutint i tenen interacció entre ells, que no escenes, diguéssim, on hi ha una batalla tremenda que no saps... Que no saps qui guanya. No saps qui guanya, o sigui, es veuen coses i salts i piruetes, però no saps qui guanya, el qual dius, prefereixo més el diàleg i les conyes que hi ha, i que per això tenen els actors i les actrius que tenen allà al darrere i no ho aprofiten, i és com si els productors no acabessin d'entendre-ho. Necessites gent que entenguin els fans, doncs això és com en Dave Filoni, que sembla ser que de moment encara no l'ha cagat i sap el que està fent. Bueno, escolta,
ell també està darrere d'aquestes coses, Al final ell mana molt allà. Llavors, ell també està donant l'okay a aquestes coses.
I en Favreau.
I també és una cosa que també toca la pena, és que cada cosa nova que fan, ja no només de Star Wars, això és un mal dels nostres dies, eh? Sempre hi ha d'haver com el més difícil encara. És en plan,
si
fem una nova sèrie de Star Wars, hi ha d'haver un nou tipus de sable de llum, un nou tipus de no sé què, un nou tipus de no sé quan, perquè en aquest no ha sortit encara, però hi ha trailers i anuncis on hi ha un fuet, un làtigo, que és de sable de llum. Hòstia, sí, saps? Un món que porta tant... És el que et diu la coherència interna.
Això jo crec que ho he vist en alguns dibuixos animats. El fuet aquest.
Jo no l'he vist, eh?
Jo crec que l'he vist en alguns dibuixos animats.
Però són coses que dius... Hòstia, cada cop ha de ser com el més, saps? El més. I al final, per mi això també ho dilueix una mica, o desdibuixa, perquè primer, que no és coherent amb el passat, i segon, que per això que no desestructura el món en el que t'estan explicant la història. I simplement per l'efectisme, per buscar com la cosa encara més guai, perquè la gent vegi el tràiler, o el vídeo a YouTube o el no sé què, i diu, uah, sortirà no sé què. Com si a l'espectador mitjà tingués 3 anys i mig.
Clar, l'objectiu al final és que paguis el Disney Plus.
Sí, però és com si l'espectador mitjà tingués 3 anys i mig. Vull dir, saps? No sé. Però vaja, crec que això és un mal dels nostres dies en general, no només d'això.
Bueno, escolta, et sembla, posem una falca i fem 5 minutets només per acabar i de comentar les teves notícies i ja li posem un llaç a això?
Sí, i fem un guarill de coses més i ja està, sí.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Bueno, hem tornat a posar una falca, agrair a tots els que esteu a la xeta, agrair a tots els que compreu amb la cosa aquesta de l'Amazon, els afiliats d'Amazon i aquestes coses, saludar a tots els que esteu en el grup de Telegram i aquest tipus de coses, però tu en Raül
aquest,
ha preparat
aquest tipus de coses que el Tomàs el fan molt feliç, no és broma, el Tomàs, o sigui, li alegreu el dia cada cop que veu segons quines cosetes, la donació, el no sé què, el comentari,
fins i tot gatets, eh? O sigui, jo demanaria una nova campanya de gatets per en Tomàs, vale? que avui no ha pogut venir i està una mica fumodet, i llavors animeu-lo, gatets per en Tomàs, sisplau, en el grup general de Telegram, que això sempre fa il·lusió. Gatets per en Tomàs. A veure, tu tenies dues notícies que volies agafar i comentar.
Bueno, havia vist dues coses per comentar-les. El primer és que vaig veure que Nvidia, la fabricant de targetes gràfiques, supera Apple, sí, amb cotització. Jo t'he de dir que aquí, per mi, el gran xoc va ser que supera Apple com la segona empresa més valiosa del món. Jo pensava que Apple era la primera. I
no,
que és
Microsoft, em sembla, ara.
Sí, resulta que
és
Microsoft.
Sí, és Microsoft. La primera és Microsoft perquè em sembla que va ser l'any passat, i quan em sembla que va haver una pujada forta de cotització quan van tancar els acords amb
OpenAI.
Amb OpenAI, i llavors d'alguna manera doncs el mercat els va premiar. Em sembla que va tornar a ser Apple per davant, no ho diria, estic parlant aquí trepitjant faves, però quan va haver-hi el sisme aquell raro a davant d'OpenAI, el Sam Altman va estar en un estat quàntic com a CEO, doncs et sap que es van tornar a creuar Apple i Microsoft, però la número 1 és Microsoft, però en aquest cas la part important és que Nvidia s'ha multiplicat per 10 o per 20 en els dos últims, tres últims anys.
És que volia comentar això perquè com n'és d'important estar al lloc adequat al moment adequat, perquè Nvidia, sense treure-li cap mèrit, però el mèrit d'Nvidia és que és l'empresa del món que fa millor les targetes gràfiques, resumint-ho molt, d'acord? ¿Vale?
No només això, eh? No només això, o sigui...
Espera un moment, deixa'm acabar, d'acord? ¿Vale? I això era així ja fa 5 anys, 10 anys, d'acord? ¿Vale? Vull dir que té molt de mèrit, que és la millor empresa del món fent targetes gràfiques, o sigui que no estic tenint cap mèrit. Però tenia una valoració, o l'empresa valia X, doncs per aquest motiu. Però és que les dues grans revolucions tecnològiques que han arribat els darrers 5-10 anys, que és blockchain i és AI, les dues fan un ús ultraintensiu de les seves gràfiques. I com que són els millors del món fent targetes gràfiques, doncs porten dos grans com, o, no, revolucions o modes, o com li vulguem dir, pujats a sobre d'aquest tsunami i han empalmat les dues. I per això dic que sí, que té molt mèrit perquè eren els millors fent això, però que Nvidia no és ni qui fa la blockchain ni qui revoluciona el món de la intel·ligència artificial.
És el fabricant de pales.
No, és el fabricant de pales de dos febres de l'or consecutives.
És el Levi's Strauss.
Però amb la diferència de que ja fabricava pales abans. O sigui, ells no tenien idea que apareixeria or.
Ells fent les Voodoos i les Banshees i aquelles coses, aquestes targetes, des de fa moltes dècades.
És com el millor fabricant del món de pales, que no té ni idea de que apareixerà or enlloc, i de cop i volta apareixen dos febres d'or consecutives i dius, bueno, pues jo m'inflo a vendre pales.
En aquest cas, el gran guanyador va ser Levi's Strauss, que era el colono que va decidir començar a fer pantalons amb les lones de les tendes perquè tenia subministre de tenda, perquè tothom arribava a l'oeste amb les tendes, es muntava en una cabanya i no sabien què fotre amb les lones. I llavors hi comprava les lones, i llavors els hi venia pantalons, els hi venia camises i tots, amb les lones que venien a les tendes dels d'allò. I a partir d'aquí després va tindria que fer-se la lona ell mateix, però és el que va agafar, i en comptes de dedicar-se a buscar or, doncs els hi venia això, pales i lones i de tot en els buscadors d'or. D'això. Però una de les coses interessants d'NVIDIA és que no només fa millor les GPUs, sinó que van tindre la vista ja fa molts anys. Crec que en l'Uri Nieto, l'última vegada que va venir, ens ho explicava, que potser el 2013-2014 li havien regalat una targeta, em sembla que era una Tegra o una cosa així, vale? Perquè precisament els senyors d'NVIDIA, quan eren els inicis del deep learning i el machine learning, cap al 2010, van ser els que van començar a crear llibreries, les llibreries CUDA, vale? Uh-huh. Sobre les quals s'han anat construint altres coses.
Sí, sí, però això...
Però
això ja venia, Marc, perquè ja eren els millors en GPUs.
Sí, llavors és veritat,
Perdona, de fet he dit dos revolucions, m'he oblidat. És veritat, són tres, perquè ve d'un abans que és de la supercomputació.
Exacte, o sigui, i tot aquest tipus de coses.
Clar, o sigui, és veritat, o sigui, han empalmat les tres perquè tota la programació distribuïda de les GPUs per supercomputació va ser superútil i Nvidia ja els van agafar sent els millors. Llavors, ells van començar a treballar a sobre.
Però van començar a treballar molt bé. O sigui, per exemple, si tu tens diverses GPUs...
No, si són boníssims, o sigui...
Si tu tens diverses GPUs Nvidia, encara que no siguin el mateix model, vale, les pots fer treballar juntes com si fos una única GPU. Tu necessites...
Segur que si no és el mateix model ho pots fer?
A mateixa generació.
A nivell domèstic, no. Abans, no.
No, a nivell domèstic, si tu tens unes 30, si tens una sèrie 30 o una sèrie 40, t'ho permet.
Vale.
Si tu pots tindre, per exemple, una 3060 i una 3080 treballant juntes. Vale? Perquè, uh-huh, perquè van amb la mateixa família de drivers i ja d'això. Sense que amb les 20 ja no. Vale, però amb, vale, amb les últimes i amb la sèrie 40 ja fas meravelles. Però
amb dos iguals, sí, amb dos iguals des de la 770 i la 670 i tot, vull dir, exacte, moltes generacions enrere.
Ja podies treballar en paral·lel, ajuntes-me, i fas com una única GPU molt més gran.
Sí. Vale?
Aquest tipus de coses. Clar, ara està, i llavors, des de llavors, de la mateixa manera que Amazon Web Services té milers, literalment milers d'APIs per poder agafar i gestionar les coses que, doncs, posar el teu cloud, doncs hi ha quantitat de projectes open source i d'APIs open source que et permeten encapsular la supercomputació de manera que no t'ho has de currar a baix nivell. I llavors el que sí que hi ha és que coses com l'eina que ha acabat ser, diguéssim, la plataforma pre-Large Language Models que va unificar la feina a tothom, que són dues llibreries, una és TensorFlow si treballes en processadors de Google i l'altra és Torch, que la va treure Meta, però Torch muntat a sobre de CUDA va fantàstic.
Clar, és que al final és això, és que al final és, per això et dic que al final, ostres, també és molt important estar al lloc adequat, al moment adequat,
perquè si tot això hagués passat
fa 20 anys, no tinc jo gens clar que en aquella època ATI no fos millor que Nvidia. Era ATI o...
Sí, eren equivalents en funció del model.
Com es deia.
Ara és AMD, la va comprar AMD.
AMD, perdona, això, ATI és AMD. Perquè em sembla que ATI va comprar AMD. Pues això, sí, va haver-hi una època no tan enrere que eren igual de bones o millors, eh?
Sí, però
quan van arribar aquestes revolucions, Nvidia estava per davant i va fer buf, i adeu.
I adeu totalment. O sigui, ara, una de les coses, quan va sortir l'últim keynote, bàsicament et donaven, ho vaig explicar jo, que et venen un data... Tu passes l'avís a Black i t'envien un data center que és com a 20 Mare Nostrums, que l'acabem de pagar. O sigui, el Mare Nostrum de l'OPC, del BCC, l'hem apagat i n'hem de posar un altre perquè s'ha quedat obsolet. I no, era l'hòstia
ja,
2019.
No està posat ja, que de fet el que hi ha ara és com el 5è o el 6è més potent del món?
No, encara no. No.
Pues no sé per què, per un treball de la meva filla vam estar mirant informació de supercomputadors i posava que el Mare Nostrum era, crec que el segon d'Europa i el 5è o 6è del món.
El 2019. Ah, el 2019. Clar,
no, però quines
dades, clar, quan va sortir, però clar, o sigui, de cop i volta, el que ara Nvidia et dona una bèstia integrada que te la porten amb un camió i te l'enxufen al teu data center, que ja és més que un Mare Nostrum 5. I ara el nou Mare Nostrum, doncs, incorporar segon un parell o tres de bèsties d'aquestes, un al costat de l'altre, i al costat un computador quàntic que tindrem. Uh-huh. O sigui, és la nova evolució. Hi haurà un computador quàntic i un d'allò per començar a treballar amb computació quàntica perquè al final el BCC és un centre d'investigació, entre altres coses. Es fa molt de serveis a empreses, però al final és investigació, al final hem de treballar amb això, perquè fins ara l'OPC no en sabíem gens de computació quàntica i ara en començarem a saber.
I això ajuda molt al teixit empresarial d'innovació.
No, això es transmeteix. A veure, al moment que tu tens que els investigadors del BCC doncs, comenci a treballar amb computació quàntica, doncs començaran a sortir assignatures dels graus d'informàtica, els màsters d'informàtica de l'UPC, que
es comença a formar gent en computació
quàntica,
poden
fer pràctiques. Sí. Exacte.
Clar, i empreses que saben,
no sé per què a mi no m'han ensenyat. No he fet mai cap, allò, sé de paral·lelisme, però he fet assignatures de paral·lelisme, però no he fet mai computació quàntica, perquè no en sabíem. No en sabíem i és el que hi ha. Però bueno, realment això, i el que sí que ve ara és això, és que Nvidia està amenaçant ara i em treure les seves CPUs. CPU amb GPU integrada, i llavors, clar, és quan Intel s'està cagant a sobre. L'única cosa que pot salvar Intel en aquest cas, jo crec, és que Intel té els seus propis fabs, està muntant els seus fabs als Estats Units, i Nvidia depèn de TCC.
Bueno, i que vaig estar mirant benchmark i informació dels nous chips que està traient Intel ARMs per ordinadors, com els M1, 2, 3 i M-Clans, aquests que té Apple, i eren un pepinaco, però un pepinaco
d'aquesta... Bueno, perquè estan passant les estan tots ja passant les arquitectures de sistemes en un xip i d'això, però bueno...
Que després voldré veure que el mateix que li passa amb els d'Apple, que tu el soc, està molt guai, però després, quan vulguis tenir una pepinaca d'Nvidia al costat, allò com es parlarà. Perquè el
sí,
soc,
exacte.
Això ho porta en regolinxi, eh?
Sí.
De moment, ja s'ho faran, però de moment això ho... Vull dir...
No,
si és per tenir un
penso,
portàtil
una cosa,
de molta bateria i no sé què.
Però una cosa, Raül, o sigui, un xip, quan tu estàs pesant, ho poses al costat d'una Nvidia Pepinaco, si fos al costat d'una Nvidia 4090 que te costa 1.700 euros i que necessita 700 watts d'alimentació llassoleta.
Una
Nvidia 4090 no és un ordinador, és un supercomputador en si mateixa.
Però pots tenir una 30-70 o una 20-70
bueno,
o una 20-80.
Sí, però quan estàs a nivell de 30, sèrie 30 per sota del 30-90, queden molt bé les Nvidia, però els sistemes M comencen a fer d'això.
Jo estic parlant en l'usuari normal. L'usuari normal, no dic el que fas tu.
Jo he fet carreres, jo els he posat una 30-80 contra un M3 Max i el M3 Max no queda gens malament amb un Whisper.
Per això dic, però videojocs, edició de vídeo, coses d'aquestes, amb una de la sèrie 30 o amb una 20 molt alta, vas sobradíssim encara avui en dia.
No, sobradíssim. No, però ara el problema està que s'estan... A veure, el que sí que estem veient és... Una de les coses de la història informàtica que hi ha és que la necessitat de computació és una cosa que va a batzegades. Hi va haver un moment que durant tots els anys 90 només la gent que volia gràfics i videojocs volia supercomputació, volia computadors més ràpids.
I jo et diria que els 2000 també, eh?
Va haver un moment que va haver una petició sobretot per la codificació i la descodificació de vídeo. El vídeo
sí,
quan vam tindre streaming de vídeo...
Però molt
vídeo,
a nivell professional, eh? O sigui, molt a nivell professional.
YouTube,
o sigui, el límit el seguien marcant als videojocs, eh? A nivell d'usuari, de tenir
però
el meu ordinador a casa.
Una cosa, Raül,
seguien sent els...
Algo tan idiota com descarregar un streaming de vídeo de YouTube a l'any 2005 no era... No ho podien fer tots els ordinadors.
No, dir... però si tenies un ordinador potent per jugar, podies fer això. Això em refereixo.
Sí, exacte. Però és això,
que,
és
a dir, al límit,
quan tenies l'ordinador per jugar, ja podries fer... Perquè a més també el joc també tenia les cinemàtiques i ja podies començar a incorporar decodificació de vídeo, tot això. Que ara, diguéssim, la decodificació de vídeo és... A veure, jo recordo botigues en els anys 2000 que una de les formes de demostrar que el seu PC era potent era tenir una finestra... tindre en l'aparador una pantalla d'aquelles on hi havia quatre streams de vídeo reproduint-se. I el que tenien és que tenien quatre lectors de CD-ROM, quatre en paral·lel ficats a la màquina per poder agafar i anar ensenyant allò, vale? Però per demostrar que la màquina aguantava. O sigui, imagina't, tu ara te dius que estàs veient quatre streams de vídeo en paral·lel i dius, i? I?
Sí, sí. Ja els tenim en finestres flotants que els portem on volem.
Exacte. O sigui, això ho tens... O sigui, a veure, pensem una cosa, quan estem parlant d'un ordinador 2005, estem parlant d'un ordinador que és molt, molt menys potent del que val, del que et pot fer un mòbil de entry level avui.
Sí, perquè 2005 que estem parlant, clar, és que, hosti, és que això va tan ràpid que al final se me'n va la... De què estem parlant el 2005?
Pues estem parlant de Pentium a 200.
Sí, vols dir que això no havien deixat enrere ja l'any 90?
No, és que, clar, una mica més. És una mica més.
Per això,
Pentium a 200 seria... Pentium a 200 seria cap al 99. O sigui, hauries
sí,
de multiplicar-ho per 4.
Ja les èpoques dels i3 i els i5s, no? Pot ser, ja?
No, encara. No encara. No encara. Els i3
i5s
van dir
que la capacitat de computació, o sigui, és, només s'ha de veure el que feia un dels primers smartphones i el que fa avui en dia, i al final, si ho mires bé, han passat 15 anys.
Bueno, 15 però és anys, que si tu t'hi fixes, els primers, els primers Macs...
15 anys, i ara fan això.
Tu pensa que els primers Macs amb processador M es distribuïen amb el processador de l'iPhone 11, eh?
Mm-hmm.
O sigui, i que no, que dir que són...
No,
i ara sí, imagina't un iPhone 15 i aquest tipus de bèsties. Va, tenies una altra notícia i tanquem, vinga, va.
Sí, l'altra que em va fer gràcia, no sé fins a quin punt, o sigui, això... O sigui, com a concepte em sembla molt ben pensat, i és un portàtil perquè el vulgui buscar, es diu Space Top, com el de dalt de l'espai, Space Top G1. G i el número 1, vale? Que arribarà a la tardor. És un portàtil que pues, tu l'obres i on hauria d'haver-hi la pantalla hi ha com l'allotjament d'unes ulleres que tu te les poses. No té pantalla, d'acord? O sigui, és com un teclat en el que quan l'obres, per dalt, surten les ulleres i tu te les poses. I llavors, el que es veuen els vídeos i gent que l'ha provat, el prototip, és, ja que estem a mossegar la poma, és com si fos les Apple Vision.
Les Vision Pro.
Llavors, tu tens el teclat i amb aquestes ulleres doncs, tens les teves pantalles davant.
Això és una mica com la gent que està en el centre de control de Zion en les pel·lícules, les seqüeles de Matrix.
Clar, o sigui, no, és, tu veus i és supermolon, ¿vale? Ja et dic que després hem de veure com va. Però sí, m'ha cridat molt l'atenció perquè són unes ulleres, no són un mega mamotreto, com les Vision o les Quest, o sigui, són literalment unes ulleres.
Perquè em pinta que aquestes ulleres van connectades per cable...
Sí,
a l'ordinador i tot el hardware... O sigui, clar, la Vision Pro ha de tindre la seva bateria,
clar,
ha de tindre el processador,
teclat,
ha de tindre tot. Aquí simplement tindràs les càmeres per mirar els ulls i la pantalla i s'ha acabat l'arròs. O sigui, és minimalista total.
Clar, però a nivell d'ergonomia, sí, segurament deuen passar una miqueta... No tinc ni idea, Però això són unes ulleres, no és un mega mamotreto. I fins i tot a nivell de no estar tan, en un entorn tancat, a que veus a través d'elles, o sigui, el que t'estan dient és que tu veus les pantalles, és com si ens posessin això al paravisa d'un cotxe. O sigui, no és com la Vision Pro que tens càmeres per veure darrere, sinó que tu veus a través de les ulleres
que
i tens totes les
pantalles
davant.
Realment, ja t'ho dic jo, els heads-up displays són una meravella com a interfície de cotxe, O sigui,
per això dic,
és...
Ostres, m'ha intrigat molt perquè el problema d'un portàtil, tots sabem, és que sempre estàs en aquesta lluita entre quan les faci servir vull una pantalla gran, però vull que sigui molt lleuger i que ocupi poc. Llavors estàs en aquesta dicotomia,
Raül,
sempre.
A tu et passa el mateix que en Rup. Esteu esperant les ulleres d'en Radix.
Jo vaig dir aquí, clar, això és seguríssim.
Nosaltres tots estem esperant les ulleres d'en Radix i no pararem fins que no les tinguem.
Però que
jo crec que això...
Sí, però que em sembla interessant en el sentit que segur que pesa molt menys, al final no portes pantalla, vull dir, pesa menys, i et permet que al final simplement que tinguin la mida de que el teclat sigui còmode, que al final sabem que en els portàtils també la mida, si un portàtil més petit de 13 al final no és còmode perquè el teclat es queda massa petit.
Vale, però encara que tinguis, ostres, el portàtil, acabes amb el teclat, com diu
mare. Amb externa, exacte. Llavors, ja et dic, no és que vegis una pantalla a les ulleres, és que tens com vàries, perquè tens com els diferents escriptoris, el que es veu a les Vision Pro, als vídeos de la Vision Pro. I, òbviament, és el primer model, suposo que serà una mica més cutre del que sembla, però em va semblar bona idea, em va semblar ben pensat. S'hauria de veure si el teu cervell no es torna loco, quan portes una hora treballant així.
És però... això, hi ha moltes coses que són experimentacions i al final veurem què és el que hi ha. Cosa important, jo voldria deixar el programa amb una reflexió, i és dir, jo estic sorprès quan estàvem parlant d'allò d'NVIDIA, és dir, el hype de la IA fins on arriba, perquè és que no frena, no està frenant, hi ha molt de hype, molt, o sigui, el hype està ara molt més amunt de lo que jo havia pensat que raonablement arribaria. I no està frenant. O sigui, és dir, una o dos, o el procés és molt més llarg i hi haurà pic de hype i hi haurà baixada segur, però no tinc ara com una capacitat de dir-te a quin nivell de la curva estem. No ho tinc clar.
Però en què en concret?
De hype, d'inversió que hi està. El valor de mercat d'NVIDIA... bàsicament...
Ah, de l'empresa en si, això és impossible de saber. Perquè no,
el valor d'NVIDIA que està donant, clar, és a dir, el sector, ara com ara, informàtic, la bogeria que està agafant a tots nivells, jo hi estic treballant específicament, però fent coses concretes específiques amb unes idees molt específiques i executant amb idees que teníem des de fa un any, vale? però que s'han d'anar fent mica en mica, però dir, hòstia, tot el hype que hi ha és brutal i no li veig la forma, no tinc idea. No tinc idea, és una sorpresa. O sigui, així és com no, potser et podria haver dit que el 99 que allò petava.
Però no és que és el que et dic, però que això m'ha també passat molts anys, que jo què sé, doncs, és que està molt alta, haurà de baixar. Bueno, doncs al final ha estat un munt d'anys sense baixar. Saps què vull dir? És molt difícil de saber això.
No, però això és tot, és el hype sectorial. O sigui, fixa-t'hi que el 2022 es veia que el cripto havia de fer una correcció i havia de fer una corba de hype important.
Però compte, perquè estàs parlant del preu que té un bitcoin. És que tornem a lo mateix. Si s'apareix la tecnologia de l'especulació de l'asset.
Fixa-t'hi una cosa. Fixa-t'hi una cosa. El 2023...
Jo crec que ja està baixant el hype de la IA. De fet, Marc, ja et dic, jo fa 2 anys crec que tots estaven provant la IA.
Sí.
Des de fa 6 mesos crec que només l'esteu jugant amb ella els que us agrada per algun tema o investigueu com tu. La gent no està fent servir la IA. Com a molt per buscar. Com a molt en el cercle.
Jo estic veient aplicacions...
Que la gent l'està fent servir... No dic que no en tingui, i que no hi hagi un mercat d'empreses i d'inversió i tot això. Sí que crec que a nivell d'inversió, al final, ja ha arribat un punt que estan, qualsevol cosa que porti ja li tiren diners. Però crec que el hype públic crec que ja està de bajona. Perquè, de fet, fins i tot hem arribat ja al punt en el que s'està creant com una idea de refús. Hi ha un reject molt gran a la IA. Per això t'ho dic, que crec que en aquest sentit ja està baixant.
Enganyet porta 6 mesos que pràcticament va passar de la IA-filia a la IA-fòbia. Molt ràpid.
Però que això és un cicle. Això també passa amb el tema de blockchain i de cripto. O sigui, llavors, que després hi hagi... El món de blockchain segueix havent-hi molta inversió i molta pasta ficada a empreses i cobrant uns guapíssims.
Però això és la corba del hype aquella a Gartner. És a dir, segons el 2022 va haver-hi el pic aquest del hype i llavors, mica en mica, anem cap a la slope of alignment i es comença a estabilitzar. Però, en canvi, el que estic veient, almenys en el món tech i, sobretot, per exemple,
però
en el món educatiu
hi ha un
pànic.
Dins, potser tens el viatge que estàs molt ficat a dins.
En el món educatiu hi ha un pànic tremendo. Una sensació de FOMO, de Fear of Missing Out, tremendo. I a mi va perfecte perquè dono cursos a punta pala. va perfecte perquè dono cursos a punta pala i tenim un projecte molt interessant, unes coses molt interessants, però aplicades i amb els peus a terra. Dir, casos d'ús. Este caso de uso. Esto sirve para esto. I això s'aplica i aquesta és l'aplicació docent.
Pues jo crec que estem baixant una miqueta, a més que portem 2 anys ja amb aquesta matraca, llavors ja és normal que baixi una mica el suflet.
Jo no sé si la cotització d'NVIDIA pot ser com un indicador, perquè al final el preu d'NVIDIA no està correlacionat, hi ha un PER molt alt Hi ha un per molt alt.
No, però jo crec que el preu d'NVIDIA no és per la llei en concret, sinó per el que et dic, és que ja ha hagut... O sigui, NVIDIA ja era la millor empresa del món fent targetes gràfiques per videojocs. Però és que després li han aparegut tres indústries noves. Llavors, jo crec que és que la valoració no és per la IA en especial. És perquè és un fabricant que té la capacitat que té, cada cop més, però té la capacitat que té, i cada cop al seu mateix producte li apareixen nous usos.
Sí, clar, sí.
És que...
Cotxes elèctrics, consoles, videojocs, ordinadors, clar, i com ell tenia el sector dels processadors...
Que pugi, i a saber fins on pujarà, és que ara mateix, en vida, cada targeta que fabrica, hi ha hòsties per ella. Perquè
sí,
hi ha mínim quatre sectors molt potents, que és videojocs, blockchain, supercomputació i IA, que es barallen per cada una de les targetes. O sigui, és que estic segur que li estan fent comandes a futurs? És que estic segur que en algun mercat estan tradejant el preu de les targetes gràfiques a futur? Perquè s'ha convertit en una matèria prima pues, escassa i, clar, jo crec que això és el que explica la seva valoració. I no sé si baixarà, perquè al final és que tots aquests quatre sectors tots segueixen cap amunt.
No, exacte, per això dic que segueixi cap amunt i no sé cap on s'acaba. O sigui, jo no veig, no veig la panxa. Hi haurà un moment que ens sorprendrà i fotrà buah! O no.
Pot passar això si apareix algú que fa les targetes millor que ells.
No dic d'envidia, però jo el que dic és que el sector de la IA Tartolai era un moment de que com que hi ha tantes expectatives i tan alta vida espero, hi haurà un moment doncs, que al final la tecnologia tocarà uns sostres i tots tenim clars
més. Sí, les expectatives dels inversors.
Quines són les limitacions? O sigui, hi ha coses que van molt bé. A veure, realment va molt bé per moltes coses. És increïble per moltes coses i és hiperproductiva, però has de saber-les fer anar. És com tornar amb el dels cotxes, o sigui, si tu portes un cotxe amb molts cavalls, és molt útil i va molt bé, però has de saber-lo conduir, perquè si no, els cavalls només serviran perquè t'estampis a la primera curva. Llavors, és una cosa amb la que és superproductiva, però pots prendre mal.
Bueno, perquè segurament no està madura. Pues, com el mateix cotxe que dius tu, un cotxe d'avui en dia i un cotxe de fa 80 anys, doncs tots dos són un cotxe, però òbviament la tecnologia està hiper més madura ara que fa 80 anys. I ja està. I segueixen sent un cotxe, eh? I si el defineixes, quatre rodes, un motor, un volant, que circula per asfalt, vull dir, al final segurament la definició que faries encabirien els dos, però no tenen res a veure l'un a l'altre.
Doncs,
com amb totes les tecnologies, suposo que passarà igual. Però jo sí que començo a detectar una miqueta de que va de bajona la IA en aquest sentit, el suflé.
No el veig desinflar. Jo estic veient que encara no es desinfla.
O que deixa de pujar, però no hi ha tant flipe ni fomo. No sé, la sensació que tinc jo, eh?
Bueno, ja en parlarem. Ho deixem aquí, Raül.
Ha sortit llarguet,
recordeu,
al final,
Gatets Pan Tomàs, a veure si el tenim ja aquí la setmana que ve. I veurem a veure si l'Acolyte no ens decepciona massa més.
No pinta bé.
Gràcies, Raül. Vinga, fins la setmana que ve.
Adéu.